Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 15 de maig de 2013. Comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores. El Consell Executiu d'ahir va aprovar el decret que suposa prorrogar els pressupostos amb l'últim sostre de dèficit fixat pel govern espanyol, que és de l'1,2% global per a totes les comunitats autònomes.
Ho va anunciar el portaveu i conseller de la presidència, Francesc Homs, que va explicar que és una pròrroga a l'espera de conèixer la xifra definitiva que s'està negociant amb el govern espanyol. Fins llavors, Homs va reiterar que no presentaran els comptes d'aquest any i, sense voler especular amb xifres concretes, va avisar ahir que no faran pressupostos a qualsevol preu.
No he escoltat ningú que doni per bo ni tan sols el 1.2, no? En aquests moments, des de la perspectiva catalana, doncs com que hi ha aquesta, diguem-ho així, clarament unanimitat, valdria la pena que tots els esforços es centressin en aquesta, en aquest moment, doncs, a pressionar el govern espanyol. Cadascú tindrà els seus recursos i els seus mecanismes i els seus objectius i les seves maneres, ja ho deia abans, però pressionar al màxim el govern espanyol perquè es flexibilitzi aquest objectiu de dèficit.
Segons va explicar el conseller ahir, aquesta pròrroga permetrà sobretot desbloquejar algunes inversions polítiques i també línies de subvencions i donar més marge als departaments per actuar, malgrat que el portaveu va avisar que això no vol dir que els problemes de tresoreria s'hagin acabat. El nou marge de dèficit suposa passar d'un volum de recursos disponibles del 72 al 86%.
Els partits catalans han criticat en les últimes hores aquesta pròrroga dels comptes de la Generalitat amb un sostre de dèficit de l'1,2%. El portaveu parlamentari de Convergència i Unió, Jordi Turull, en línia contrària a les crítiques, argumentava que la xifra del dèficit del 0,7 que era vigent fins fa poc suposava haver de fer d'enterra morts de l'estat del benestar, segons les seves paraules, i va insistir que no es presentaran uns pressupostos a qualsevol preu o de qualsevol manera. Només Esquerra, a banda de Convergència i Unió, ha considerat positiva aquesta estratègia d'Artur Mas de, segons les seves paraules, plantar cara no fent els pressupostos, i això, segons ha dit el republicà Oriol Amorós, està donant fruits.
De la seva banda, el número 2 del PSC, Maurici Lucena, va lamentar que Esquerra Republicana vulgui prorrogar uns pressupostos que Convergència i Unió diu que va pactar amb el Partit Popular. El parlamentari socialista va denunciar el frau que suposa no poder discutir al Parlament l'actuació política més important de l'any de qualsevol govern, que és que es destinin els diners públics. Segons el portaveu del Partit Popular de Catalunya, el Parlament, Enric Millo, la pròrroga dels comptes demostra que el govern és incapaç de governar.
I ara resumim altres notícies en format més breu. El president Mariano Rajoy va obrir ahir la porta a aplicar una flexibilització del dèficit a algunes autonomies, entre les quals hi hauria Catalunya i Extremadura. Madrid i l'Aragó han expressat la seva disconformitat amb Rajoy.
El president de la Junta d'Extremadura, José Antonio Monago, el president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, i el govern de l'Aragó, tots tres del Partit Popular, han coincidit a criticar Catalunya per la seva petita, pel seu petit marge sobre el límit de dèficit. Monago ho ha dit a través d'una nota de premsa on ha advertit Rajoy que no permetrà que es beneficiï Catalunya a costa de les autonomies complidores que han aconseguit no superar l'objectiu de dèficit marcat. Per la seva banda, González ha considerat inadmissible que Mas tracti de canviar diners per independència. De la seva banda, el govern de l'Aragó demanarà que totes les autonomies tinguin el mateix objectiu de dèficit el 2013, és a dir, que totes assumeixin l'objectiu que finalment accepti Brussel·les per l'estat espanyol i que probablement, com dèiem, serà de l'1,2% davant del 0,7% que es va establir a principis d'aquest any.
Canviem de qüestió. Novament, un centenar d'estudiants van impedir ahir l'entrada de treballadors a l'edifici del rectorat de la Universitat Autònoma. Es tracta del grup que ja fa un mes havia ocupat l'edifici durant 3 setmanes.
Després d'una setmana de treva per intentar acostar posicions, els estudiants han decidit reprendre la tancada perquè consideren que les negociacions no han donat fruits. Javier Rubió, el portaveu dels estudiants, ha explicat que amb la seva acció volen demanar una taula de negociacions eficient i que realment estigui compromesa a arribar a consensos. També reclamen que l'equip rectoral acabi la vintena, Cati, volíem dir la vintena de mocions aprovades pel claustre de l'Autònoma el mes de març, que entre d'altres qüestions obliguen el rector a pronunciar-se en contra de les retallades i l'augment de taxes i a facilitar informació sobre les empreses privades que tenen seu al campus.
A partir d'avui, els veïns de Mataró afectats per les participacions preferents de Caixa Laietana disposaran de l'assessorament d'experts en cas que vulguin iniciar el procés d'arbitratge amb l'entitat bancària, ara integrada a Bankia.
Doncs sí, l'Ajuntament de Mataró ha instal·lat una oficina per atendre les persones que vulguin negociar la recuperació dels estalvis amb Caixa Laietana, actualment Bankia, si es demostra que van adquirir aquests productes financers sense saber els riscos que comportaven. L'alcalde de la ciutat, Joan Mora, confia en l'èxit dels arbitratges.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres, festivitat de Sant Isidre Llaurador. Els ministres d'Economia de la Unió Europea estan d'acord a protegir els estalvis de menys de 100.000 euros en cas de rescat o fallida d'una entitat. Contràriament al que defensava l'estat espanyol, però consideren que els grans estalviadors sí que han de contribuir a un rescat financer com ja havia passat en el de Xipre.
El govern espanyol ha defensat davant dels seus socis europeus que tots els dipòsits, i no només els inferiors a 100.000 euros, quedin protegits en futurs rescats interns dels bancs que regiran per la futura directiva de reestructuració i liquidació bancària. De Guindos ha recordat la situació que es va viure a Xipre i les conseqüències que va generar la decisió inicial de gravar els dipòsits per sota de 100.000 euros. El titular espanyol d'Economia ha proposat dues alternatives per fer-ho: organitzar arranjaments financers que vetllin pel nivell apropiat de recursos i que s'estableixi un nivell mínim d'altres instruments subjectes a quitances en cas de rescats interns. El ministre ha defensat que l'instrument del rescat intern s'apliqui a partir del 2018, tal com proposa la Comissió Europea, i no el 2015, com demanen alguns països com Alemanya i institucions com el Banc Central Europeu.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es veurà d'aquí a poc menys de 2 setmanes, el dia 28, a París, amb el president francès François Hollande per analitzar les mesures econòmiques de la Unió Europea. Clausurarà unes jornades en què participaran el ministre alemany Wolfgang Schäuble i l'expresident de l'executiu espanyol Felipe González.
El primer acte a l'agenda de Rajoy aquest dia serà la participació en el seminari sobre el futur d'Europa, organitzat per l'Institut Verbruggen, una organització que té com a objectiu el disseny i posada en marxa d'idees de bon govern i que reuneix pensadors, empresaris i líders polítics de tot el món. Està previst que en aquesta jornada participin, entre d'altres, a més del titular de Finances alemany, de Felipe González, l'exprimer ministre italià Mario Monti, l'exministre francès, doncs, de Finances, l'expresident també francès Valéry Giscard d'Estaing i el president del Parlament Europeu, Martin Schulz.
El descontentament amb el sistema polític i la situació econòmica i social va portar ara fa 2 anys, com segurament recordareu, a l'aparició del moviment 15M, els indignats. El malestar es traduïa en acampades, desafiament a l'autoritat, mobilitzacions i un manifest amb propostes. 2 anys després fan balanç els promotors d'aquella iniciativa.
La majoria, per això, de les iniciatives no han fructificat en lleis concretes, però alguns dels temes que reivindicaven han passat a formar part de l'agenda política i social. Una de les propostes de Democràcia Reial ja, plataforma fundada del moviment, era la publicació del patrimoni dels càrrecs públics. Els principals grups polítics ho han acceptat i difonen a les seves pàgines web, així com també les del Congrés i el Senat, les seves possessions. Una altra de les peticions era l'eliminació dels càrrecs de lliure designació i les despeses inútils, tal com ells diuen, de l'administració. Pel que fa a l'habitatge, la plataforma d'afectats per la hipoteca, aliada del 15M, ha posat al centre del debat públic el problema dels desnonaments. El Congrés està tramitant la modificació del sistema hipotecari, si bé la dació en pagament només ha estat acceptada en uns quants casos molt concrets.
I la plataforma Dret a Viure ha posat en marxa una campanya anomenada Esborra l'avortament per pressionar el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, perquè retiri l'actual llei liberalitzadora d'aquesta pràctica.
La portaveu de la plataforma, Gador Hoy, ha explicat que la iniciativa pretén que l'executiu reconegui el dret a la vida des del moment de la concepció. Per fer-ho, s'ha de derogar la llei i reformar-la segons la sentència del Tribunal Constitucional de l'any 1985. Dret a Viure vol suprimir l'actual norma que converteix l'avortament en un dret de la dona que pot interrompre l'embaràs de manera voluntària per qualsevol raó. La campanya es difondrà a través d'anuncis en mitjans de comunicació i també en cartells que es col·locaran a 150 ciutats de l'Estat i també a 10 comunitats autònomes.
Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. L'administració Obama als Estats Units ha justificat unes escoltes a l'agència Associated Press per la gravetat de la filtració, segons el govern nord-americà, perquè la seguretat dels Estats Units va patir una fuita d'informació molt greu que va posar en risc, segons fonts oficials, la seguretat dels ciutadans. Calia, doncs, trobar-ne el responsable.
Amb aquest argument, l'administració Obama ha justificat haver espiat les línies telefòniques. El fiscal general dels Estats Units, Eric Holder, que ha reconegut i justificat l'espionatge a periodistes de l'agència Associated Press per la gravetat de la filtració que en va sortir.
El referèndum sobre la Unió Europea que vol convocar l'any 2017 al Partit Conservador del Regne Unit preguntarà si els ciutadans creuen que el país hauria de continuar sent membre de la Unió. Així ho diu l'esborrany d'una proposició de llei que especifica que aquesta serà la pregunta de la consulta sempre que els conservadors guanyin les eleccions generals britàniques el 2015.
El primer ministre britànic David Cameron es va comprometre al gener a buscar una reforma de la Unió Europea i després a celebrar un referèndum sobre la permanència del país a la Unió abans del 31 de desembre del 2017. Amb la presentació d'aquest text, el lideratge Tory confia aplacar els diputats conservadors més eurosèptics, descontents, en veure que el programa presentat el dia 8 de maig passat pel govern per al proper curs parlamentari no incluïa aquest compromís.
I la Fundació World Press Photo ha confirmat, després de diverses proves, que la imatge guanyadora d'aquest any del premi del fotògraf suec Paul Hansen no ha estat finalment manipulada.
La fotografia mostra la imatge de dos infants morts en un bombardeig israelià a la Franja de Gaza i es va fer el 21 de novembre del 2012. Abans que Hansen prengués la imatge, un míssil israelià havia colpejat la casa en què vivien els menors, assassinant Shooting Hisa, de 2 anys, i el seu germà gran. En l'atac també va perdre la vida el seu pare i la mare va haver de ser ingressada amb ferides de gravetat. La força de la imatge està en el contrast entre la ira i la pena dels adults amb la innocència dels infants, segons va assenyalar el membre del jurat del premi, Mayu Mohana. El suposat tractament que li va fer Hansen ha generat multitud de comentaris a internet. Mitjans, com l'alemany Spiegel, també se n'han fet ressò, sospitant que la instància i la instantània podria ser el resultat de diverses imatges superposades. Qualsevol manipulació està prohibida a les normes del concurs.
I el que són les sancions econòmiques, l'embargament i la pressió internacional han aconseguit, segons les Nacions Unides, frenar l'amenaçant cursa nuclear del règim comunista de Corea del Nord. Això és el que destaca un informe confidencial que s'acaba de fer públic i que ha estat redactat per un grup d'experts de l'ONU al qual ha tingut accés l'agència Reuters.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça ha arribat a un acord amb el Santos del Brasil per fitxar Neymar aquest mateix estiu. Segons ha explicat el programa Efectivament, el club blaugrana ja ha tancat la incorporació del davanter brasiler i només queda pendent pactar la xifra del traspàs. El president blaugrana, Sandro Rosell, ha decidit avançar un any l'arribada del futbolista per evitar una possible interferència del Real Madrid. Messi, d'altra banda, té una elongació del bíceps femoral de la cama dreta i ha dit adéu a la temporada. El crac argentí s'ha sotmès en les últimes hores a proves mèdiques per conèixer l'abast de la seva lesió i aquestes proves han demostrat que hi ha aquesta lesió. Messi diu adéu a la temporada, tot i que el comunicat mèdic parla d'un període de baixa entre 2 i 3 setmanes. Messi, recordem-ho, té partits de classificació per al Mundial 2014 en l'Argentina durant les properes setmanes i encara és dubte si els podrà jugar. De la Lliga destaquem que l'Espanyol farà passadís al Barça en el partit d'aquest cap de setmana, el derbi barceloní, i és notícia que, a banda d'aquest passadís, tot i que els blaugrana no juguen res, els blanquiblaus tenen opcions encara europees si guanyen el campió de Lliga. Acabem amb un apunt de bàsquet. Pau Gasol no disputarà l'Eurobàsquet d'Eslovènia amb la selecció espanyola. L'Ale Pivot de Sant Boi va confirmar ahir en un comunicat que es pren l'estiu sencer per descansar i descarta la presència en el Campionat d'Europa que començarà el 4 de setembre, un torneig del qual precisament Espanya és l'actual campiona.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. La Fundació Roger Torner acaba de presentar una aplicació per a smartphones i telèfons mòbils d'última generació que ajuda a prevenir malalties respiratòries infantils. L'entitat, que l'any vinent celebrarà els 30 anys, té un projecte social per millorar el benestar de la infància. Les seves activitats es fan amb la col·laboració d'altres associacions que treballen en diferents àrees sobre la vulnerabilitat infantil. La directora general de la Fundació Roger Torner, Soledat Román, ha explicat en declaracions a Ràdio Estel els objectius de la seva entitat.
És l'ambient que fem a casa, no? Són els hàbits, o sigui, si un nen té molta o poca activitat física, si un nen no està moltes hores davant de la televisió, si no està nutrit adequadament, si pren cada vegada més, tenim més obesitat a Espanya, no? Vull dir, tot això vol dir hàbit, això vol dir conducta i, per tant, vol dir també entorn.
Soledat Román també va explicar ahir que la prevenció de la salut infantil mitjançant l'educació respiratòria i el contacte amb la natura donen pas a la sensibilització que fa aquesta entitat perquè la gent entengui fins a quin punt els pares i les mares influeixen en la salut dels seus fills.
I també us expliquem que des del dia 6 de maig passat i fins aquest divendres, la Casa Generalícia de la Salle a Roma acull la segona assemblea internacional per la missió educativa a la Saliana, formada per 184 germans i també seglars de tots els districtes de l'Institut. L'assemblea, que s'allargarà, com dèiem, fins aquest divendres, està comptant dia a dia amb la col·laboració de diverses persones expertes del propi institut i també de fora. Entre d'altres, per exemple, hi assistí Francesc Torralba, president d'Ètica Aplicada i professor en Filosofia i Antropologia de la Universitat de Barcelona, que va pronunciar la conferència Quin tipus d'educació cal oferir en un context plural i especialment de cara als grups més vulnerables de la nostra societat per consultar tots els continguts dels quals s'han tractat diverses ponències aquests dies. Es pot fer a través del web www.flama.info.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, barons del PP exigeixen a Rajoy un dèficit igual per a tothom. El periòdico, sindicats i patronal donen oxigen a Mas, referint-se en aquest cas a el que seria una negociació entre l'executiu català i els sindicats. El punt avui, l'Estat incompleix 35 sentències del Tribunal Constitucional. Diari Ara titula, en una altra línia de temes, més del 50% d'europeus contra la Unió Europea. El País, els barons del PP es rebel·len contra el dèficit a la carta. El Mundo, barons del PP, planten cara a Rajoy per haver cedit, segons les seves paraules, davant Artur Mas. Diari ABC obre amb una imatge de 4 presidents autonòmics del PP, el de l'Aragó, Extremadura, Galícia i la Comunitat de Madrid, titula «Els barons del PP rebutgen el dèficit a la Carta de Catalunya». I La Razón titula «El regenerador del PSOE va desviar diners públics al fons Robin Hood Finances». Es refereix així a una investigació pròpia sobre un suposat cas de corrupció. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlem de la festa de la Pentecosta que es viu aquest diumenge i del dia de l'Apostolat Seglar. Ens acompanyarà en directe la delegada diocesana d'Apostolat Seglar de l'Arquebisbat de Barcelona, Anna Maria Almuni.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de l'autovia A2. En aquesta autovia A2, a la matinada, hi ha hagut dos accidents molt a prop l'un de l'altre. En sentit Barcelona, primer a la zona d'Argençola, més endavant, res, 5-6 quilòmetres més endavant, a Jorba. En aquests dos punts, l'autovia A2 continua tallada, com dèiem, sentit Barcelona, desviaments per vies alternatives, com poden ser la Nacional 2 antiga. A banda, però, d'aquesta incidència, sembla que estem salvant al matí. Aquesta pluja ha tardat un pèl més, sobretot a afectar la xarxa viària propera a Barcelona. Això ens està ajudant a tenir un matí una mica més tranquil. Sí que hi ha aturades, però a la B23, per exemple, entre Molins de Rei, Sant Feliu, més endavant, en aquesta B23, entre Esplugues, l'Avinguda Diagonal, extrem nord de Barcelona, hi ha retencions a la C58, aquí a Badia, baixant cap a Barcelona, i les dues rondes, que encara van carregades, sobretot en sentit Llobregat. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Les anunciades pluges es fan esperar i després d'un parèntesi en el temps aquest matí, amb ruixats només a l'àrea de Lleida i clarianes a Girona, el que són les pluges més esteses arreu de Catalunya arribaran a partir de la tarda, amb ruixats forts acompanyats de tempesta en molts casos. Les temperatures tendeixen a baixar en les properes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya té activat fins i tot l'avís per intensitat de pluges.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
L'Església celebra aquest diumenge festivitat de Pentecosta, el dia de l'Apostolat Seglar. Amb aquest motiu, les delegacions d'aquest àmbit, que són certament globals a l'hora de tractar la pastoral amb els laics i laiques, és a dir, amb aquells que no són ni sacerdots, ni religiosos, ni religioses, posen sobre la gent, les comunitats cristianes, la crida a la pregària i a l'ajuda a aquesta pastoral. Aquest diumenge, per exemple, a Terrassa, a la tarda, hi ha una trobada d'apostolat seglar, la segona que organitza aquest bisbat, amb la presència de l'arcabisbe emèrit de Saragossa i expresident de l'Episcopat espanyol, Elías Llanes, que ha col·laborat aquests últims mesos en l'elaboració d'un directori d'uns materials per a la pastoral seglar, per a l'apostolat dels laics. I a l'Arxidiòcesi de Barcelona, tot i que no hi ha cap trobada coincidint amb la Pentecosta, es prepara una celebració eucarística per al diumenge de la setmana vinent a la Basílica de la Sagrada Família. Serà a les 5 de la tarda, coincidint en aquest cas amb la solemnitat de la Santíssima Trinitat i per celebrar tota l'Arxidiòcesi l'any de la fe. Amb el lema Parròquies, Comunitats i Moviments, proclamem la fe. Ens acompanya la delegada d'Apostolat Seglar de l'Arcabisbat de Barcelona, Ana Maria Almuni, que és també membre de la institució teresiana del Pare Poveda, de Sant Pere Poveda. Molt bon dia, senyora Ana Maria Almuni, benvinguda.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bon dia a tots, molt bé.
Bé, com definiria vostè el dia de l'Apostolat Seglar, és a dir, aquest vincle entre la festa de la Pentecosta, amb la qual culmina el temps de Pasqua, i el fet que l'Església es preocupi especialment aquest dia per la pastoral amb la majoria dels creients, que són els laics i laiques?
Bé, jo penso que el gran motiu és la comunitat es trobava reunida, no? I amb l'absència de Jesús es troba reunida en oració, i des d'aquí és el sentit, no? Ens trobem reunits, som església que a més som església reunida, que hem de sortir al món, no? Que hem d'estar al mig del món i anunciar l'Evangeli. Aquest és el gran sentit del laicat. Tots naixem laics i després optem a diferents realitats o diferents vocacions, però la vocació laical és la de tot home i de tota dona, i per tant és el gran dia del laic, el gran dia de l'Església, el dia de la Pentecosta.
La delegació d'Apostolat Seglar de Barcelona organitza tradicionalment una jornada. Aquest any no es fa, però em sembla que avui ens pot exposar els motius. Són motius molt logístics, oi?
Una mica logístics, sí. En primer lloc, perquè aquest any la delegació ha centrat els seus esforços en la col·laboració en l'Escola d'Evangelització, i ens ha semblat, bueno, en aquest sentit, no?, de que el laicat ha d'estar present avui en la nova etapa d'evangelització. Per tant, no, potser hem posat molta força en això i en altres activitats, però en aquesta molta i volem que sigui com l'activitat estrella de l'any. D'altra banda, doncs, la delegació ha sofert un trasllat. Ens hem anat de l'habitual seu de Rivadeneyra, que estàvem a Rivadeneyra, a la planta 9, i hem anat a un lloc molt emblemàtic, com és els espais de la parròquia de Sant Pau del Camp. Uh-huh.
Aquesta joia romànica.
Joia romànica que, clar, vas al despatx i veus el claustre cada dia, i això és un petit luxe, malgrat, doncs, no estem a la plaça Catalunya, però estem en un lloc molt emblemàtic de l'Església, potser a les arrels de la fe de Barcelona, no? Amb una església romànica. I aquest trasllat, doncs, com tot trasllat, té un preu, i encara estem en una situació una mica de traspàs. Per tant, aquesta és una altra raó. I la tercera i gran raó també és que les convocatòries en els nostres col·lectius, associacions, moviments, entitats, s'han de mesurar la quantitat, i tenim aquesta convocatòria que ens fa el senyor Cardenal amb motiu de l'any de la fe, aquesta celebració de la fe, aquesta proclamació de la fe, junts a la seva família el diumenge següent.
El 26 de maig, diumenge de la setmana vinent, ho anunciem pels qui ens escolten i vulguin prendre nota, perquè es distribueixen invitacions per la qüestió logística i la limitació d'espai a la Sagrada Família.
Sí, certament.
Al Seminari Conciliar de Barcelona, la setmana vinent, de dimarts a divendres, perquè dilluns és festa, però vaja, sí, de dimarts a divendres, sobretot.
De dimarts a divendres. Són invitacions gratuïtes, però per logística convé anar-les a recollir, perquè si no, no sabríem quants serem ni quants podem cabre-hi. Realment, la celebració d'aquesta celebració del dia 26 té també, inclús el títol ja ho diu, que va molt dirigit al laicat associat, no? Parròquies, comunitats i moviments. Laicat i no laicat. També comunitats religioses, no? No els vull fer fora, eh?
Però, sí, sí.
Aquest laic que associadament es reuneix amb una comunitat de comunitats, que és el bisbat.
Recordem, aquest diumenge no, sinó el de la setmana vinent, festa de la Santíssima Trinitat, celebració de l'any de la fe a l'Arxidiòcesi de Barcelona a les 5 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família, un substitut de luxe, podem dir, el que és la jornada de l'apostolat seglar que es fa cada any. Ens acompanya Ana Maria Almuni, delegada diocesana de l'apostolat seglar de Barcelona. Volia preguntar-li també pel lema Testimonis de fe en el món, és el lema de la solemnitat de Pentecosti del dia de l'apostolat seglar. Hi ha un missatge de l'Episcopat espanyol, també
exacte,
dels pastors de Catalunya individualment que parlen del tema.
Sí, el lema té un sublema, no?, que és he cregut, per això he parlat. Penso que l'Església en aquest moment, a tots els nivells, no?, a nivells diocesans, els diferents nivells diocesans de la realitat catalana i espanyola, no?, està plantejant-se com fer present l'Evangeli en el món d'avui. El lema ho diu força, no? He cregut, per això he parlat, no? I ser testimonis en el concret lloc on tu es mou, on té els peus en el món, no? I aquests diàlegs amb, diguem-li no creients, diguem-li agnòstics, diguem-li com vulguem, allunyats, però és el gran moment que l'Església s'ha de plantejar això. Per això jo crec que el lema, testimonis de la fe, he cregut, per això he parlat, ens diu molt de la proposta que se'ns ofereix, no només per celebrar un dia, sinó per viure.
Recordem que en el missatge de l'Episcopat es recorda una frase de l'exhortació apostòlica postsinodal Christi Fideles Laici, de la qual es compliran 25 anys al desembre. Diu, els fidels laics, per la seva participació en l'ofici profètic de Crist, estan plenament implicats en la tasca de la nova evangelització de l'Església, i els bisbes fan seu aquest missatge.
És el gran repte del laicat. Està en mans del... Jo penso que es veu també en els col·lectius laicals, es nota en aquest moment com aquesta inquietud de fer-se responsable, de fer-se corresponsable, no responsable únicament, però sí responsable d'una realitat que és la de testimoniar l'Evangeli, de donar a conèixer, d'oferir. No tant de convèncer, però sí d'oferir, no? D'oferir amb força.
Desitgem molta eficàcia i molta bona acció a la delegació d'Apostolat Seglar de Barcelona i a totes les delegacions d'aquest àmbit, especialment a Catalunya, tenint en compte el difícil context actual en tots els sentits, també en el sentit dels valors i de l'espiritualitat.
Sí, però recordant la festa de la Pentecosta, no crec que als 12 primers els hi fos molt més fàcil.
Per tant, no ens queixem. El repte
no és més gran, potser.
Moltes gràcies, Ana Maria Almuni. Felicitats per la festa de l'Apostolat Seglar, la Pentecosta, aquest diumenge. Recordem que coincidint amb la Pentecosta, l'Arxidiòcesi de Barcelona també pelegrina a Roma, amb motiu de l'any de la fe. Sí. Des d'aquí, des del Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, hem organitzat un pelegrinatge amb èxit de participació, 200 persones. Vostè no hi pot anar, per això, no?
Hi ha treballs que comparteixes que no et permeten desplaçaments.
Però vaja, esperem que sigui també un bon signe d'esperança, aquest pelegrinatge.
Penso que és important, també, aquest signe.
Moltes gràcies, Ana Maria Almuni, delegada d'Apostolat Seglar de Barcelona. La convidem a quedar-se a la tertúlia, si vol intervenir o no, sobre els temes que parlem de l'actualitat.
Moltes gràcies.
Per tant, no l'acomiadem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Els diumenges a les 9 del vespre, especials del programa Sempre ens quedarà la música. Aquesta setmana, Òscar Dalmau ens presentarà en persona Pop a la Catalana volum 2, Jazz, Bossa and Groovy Sounds from Catalunya, 1963-1971. Els diumenges a les 9 del vespre, especials de Sempre ens quedarà la música, a Ràdio Estel. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar.
Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel quan passen 4 minuts de 9:15. Saludem els que formen part avui de la taula de comentari de l'actualitat. Tenim Joan Pallarès, que és historiador, col·laborador de Ràdio Estel i també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya avui l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des de Girona tenim l'advocat, exvicepresident del Congrés dels Diputats i expolític Josep López de Lerma. Bon dia, senyor López de Lerma.
Molt bon dia.
També amb Anna Maria Almuni, delegada diocesana d'Apostolat Seglar de Barcelona i membre de la institució teresiana. Bon dia, novament.
Bon dia.
Comencem a comentar l'actualitat i parlem una mica de la qüestió del dèficit, si poden ser breus, senyors, senyora, en l'anàlisi d'aquesta notícia, que de fet no és nova, no? El dèficit ha provocat que encara no tinguem pressupostos a Catalunya i hi ha un petit terratrèmol fins i tot entre algunes autonomies del PP, una qüestió que destaquen molt els diaris, especialment a Catalunya. Qui vol començar?
Ben bé, el dèficit no ha sigut el qui ho ha provocat, no?
Bé, no, ja ens entenem,
provocat, sí. Autènticament, qui vol que el dèficit pues, sigui com ell vol, vull dir...
Jo em sembla. Això ve d'Europa, de fet, no?
Sí, exactament, vull dir, per tant, és una imposició.
Senyor Marriera, per exemple.
Bé, el dèficit no és el que, en principi, el govern de la Generalitat de Catalunya no està d'acord amb el que està marcant el govern de Madrid. I, per tant, el que s'està demanant és que es pugui superar o que es pugui arribar a aquest 1,2, no? I que Madrid està demanant menys, no? Aleshores, això, d'alguna manera, tampoc, jo crec que tampoc passa res, perquè al prorrogar un pressupost hi ha molts països que això està passant. I no passa res. El que passa és que aquí sembla que el món s'acabi, no? El fet de prorrogar els pressupostos que no estiguin fets, no? Però, per una altra banda, podem mirar la part positiva. La part positiva és que sembla ser que amb aquesta pròrroga pues, es podrà disposar d'uns aproximadament 1.000 milions, sembla ser, d'euros, que això doncs, donarà una mica de respir a les possibles retallades que poguessin haver, no? Per tant, bé, jo crec que amb aquest tema es té que veure una mica la part positiva i la part negativa, no?
Senyor López de Lerma.
Com vostè ha dit, doncs, no, el tema del dèficit no és cap novetat, no?
Efectivament.
Lamentablement. Aquesta és la versió, la que han comentat els senyors Pallarès i Marriera, aquesta és la versió que ens ha venut el govern. No dic que sigui falsa. Està fonamentada en quelcom més substancial, no? Que és si realment es vol o no es vol un estat asimètric. També en matèria de dèficit, no? I com vostè ha assenyalat al començament, aquí hi ha tensions dintre del propi PP, perquè s'han mal acostumat algunes comunitats autònomes en rebre més que no pas el que produeixen, no? Però també hi ha una altra qüestió, no menor, i que també podria ser la segona explicació o el complement de l'explicació o la primera explicació, que és que Esquerra Republicana de Catalunya, soci de CiU i que en principi li dona estabilitat parlamentària, no ha volgut ni tan sols entrar a discutir res, a parlar res, sobre els pressupostos. I, per tant, el govern, per un costat, agobiat per Esquerra Republicana i, per l'altre costat, asfixiat per la situació de dèficit, ha tingut de posar la pròrroga d'uns pressupostos que jo crec que, en principi, això no és bo pel conjunt del país.
Uh-huh. Anna Maria Almuni, com ho veu vostè?
Jo sentia l'altre dia un comentarista sobre el tema del tercer sector. Uh-huh. Les conseqüències que aquest aplaçament dels pressupostos provoca a totes les ajudes al tercer sector, com la falta de subvencions, el no poder obrir... Això sí que és una mica preocupant, perquè d'aquest capítol en depèn gent que no té altres possibilitats, no? Em sembla que és un sector que pot ser molt, molt maltractat en aquest moment de crisi, no?
Uh-huh. Efectivament, la qüestió de les polítiques socials es ressent molt i, per exemple, una de les col·laboradores d'aquest programa de la tertúlia, Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, ens ho denuncia sovint, no?, els problemes que estan tenint. També, fins i tot, en el repartiment dels recursos que arriben de la famosa casella d'altres finalitats d'interès social. Aprofitem per fer una crida a marcar aquesta casella i també la de l'Església, perquè es poden marcar totes dues.
Sí, però de totes maneres, com diu l'Anna, jo crec que hi ha una cosa que també s'ha de tenir en compte, i és que aquests debats farragosos, aquella persona pues, que no pot pagar pues, pràcticament que li ve d'un euro, aquells pares pues, que una sortida extraescolar del seu fill que val 2 euros, li diuen, nen, no hi vagis pues, perquè no tenim 2 euros, els 2 euros els necessitem per una altra cosa. Doncs bé, quan es parla de l'1,2, del 0,8, del 3,4, jo crec que això li sona també el mateix que li sona la corrupció, no? És a dir, és un descrèdit per la classe política, és un descrèdit per la confiança en les institucions. Tot aquest enrenou que s'està generant, la gent no l'entén. La gent de peu, la gent normal, no ho entén. Jo crec que això encara contribueix encara més al desencisament, realment a l'allunyament que hi ha des de la societat real, de la societat del dia a dia, amb la classe política.
Jo estic d'acord, si em permeteu.
Sí, endavant.
Sí, com que estic aquí amb la soledat de... La
soledat. Cap problema. No està sol, pot intervenir quan vulgui.
Estic amb la soledat, però acompanyat de moltes flors, i jo tens de flors.
Ah, i tant, és veritat.
Ah, clar, sí, bueno, faig publicitat,
Clar que sí.
Jo sí, primer, vull dir que jo marcaré la casella de l'Església, ho he fet sempre, perquè és una aposta segura, ho dic així de clar. I en segon terme, m'apunto el que diu l'amic Joan Pallarès. El comú dels mortals no ho entén, això del 0,1, del 0,2, del 2,1, el 2 no sé què. No ho entén, i per tant aquí hi ha, diguem-ne, més menjar, entre cometes, pel divorci entre la classe política, entre cometes, entre moltes cometes, i el conjunt de la societat. És més, jo personalment, i també ho veig amb altra gent que no ha estat en política, però bé, que s'interessa per lo que és el denominador comú de la societat, estem tips de que des de fa uns quants anys se'ns envia a nosaltres, els ciutadans, els problemes que per principis, hauria de solventar el govern. No n'hi ha prou en què ens digui, escolti, això no em deixen aquí, allà, no sé què, no sé quantos, no. Escolti, resolgui els problemes. Vostè està cridat a resoldre els problemes, no a transmetre per altaveus els problemes que vostè té i és incapaç de solventar. Per tant, escolti, resolguin els problemes. Uh-huh. I no ens angoixin més, perquè cada matí, migdia, tarda, nit, etcètera, no fan altra cosa que angoixar-nos, no? És el que em va dir-me ahir un taxista a Barcelona, estava a Barcelona, per qüestions professionals, i em va dir-me que ell al vespre, ja com arriba a casa, posa no sé quina televisió, que fan un programa i que, per tant, doncs, allò li serveix per rentar el cervell, em va dir-me literalment, i poder dormir tranquil, no? Uh-huh. Doncs, esclar, estem en una situació límit de que, com deia el senyor Pallarès, l'amic Pallarès, la gent no ho entén.
Bé, ara continuem analitzant aquests i altres temes, però mentrestant, breument, amb el Gerard Carrión. Gerard, bon dia novament.
Hola, Ignasi, molt bon dia a tothom.
Destaquem les notícies de l'actualitat que intentarem treure avui a la tertúlia, a banda de les que ja hem parlat.
Doncs sí, Extremadura, Aragó i Madrid planten cara a Rajoy sobre la flexibilització del dèficit. Pel que fa al president de la Junta d'Extremadura, Monago adverteix que no permetrà que es beneficiï Catalunya a costa de les autonomies, diu, complidores. De la seva banda, el president de la Comunitat de Madrid, González, considera inacceptable que el president Mas vulgui canviar diners per independència, però es mostra més obert a parlar d'uns ajustos especials segons les autonomies. I el govern d'Aragó reclama que totes les autonomies compleixin igual. Continuant parlant doncs, del tema del dèficit, el Ministeri d'Hisenda veu complicat que Catalunya aconsegueixi un objectiu de dèficit de l'1,8%. Fons del Ministeri, encapçalat per Cristóbal Montoro, asseguren que acceptar l'anomenada simetria per Catalunya perjudicaria altres comunitats que tindrien dificultats per arribar a l'1,2 de mitjana autonòmica. I governs i agents socials asseuen per traçar línies estratègiques de la reactivació econòmica. Un dels objectius és reactivar l'acord estratègic que fa 2 anys i mig doncs, que no s'aconsegueix.
Doncs molt bé, a part d'aquesta qüestió, intentarem tractar, si hi ha temps, sobre el referèndum que el Regne Unit vol fer, que el vol promoure concretament el Partit Conservador, si guanya les eleccions de l'any 2015.
Sí, apareix en l'esborrany d'una proposició de llei que s'especifica que aquesta serà la pregunta. Creu que el Regne Unit hauria de continuar sent membre de la Unió Europea sempre que el Partit Conservador guanyi les eleccions generals del 2015.
I encara que no hem tingut temps de dir-ho en l'informatiu, una notícia important és que s'ha donat el Premi al Català de l'any.
Una bona notícia.
I tant.
L'oncòleg pediàtric Josep Sánchez de Toledo és Premi Català de l'any 2012. És el responsable d'Oncologia Infantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que ha rebut el guardó que s'ha decidit per votació popular i s'ha fet públic en una gala al Teatre Nacional de Catalunya. I el doctor va demanar al president Mas que vetlli perquè els metges puguin continuar exercint la seva tasca en aquesta època tan complicada de crisi.
Gràcies, Gerard. Més notícies a partir de les
9.
Bon dia. Seguim amb la tertúlia que compartim amb l'economista Josep Lluís Marriera, amb l'advocat Josep López de Lerma, amb l'historiador Joan Pallarès i amb la delegada de l'apostolat seglar a l'arquebisbat de Barcelona, Anna Maria Almuni. Bé, encara en la línia del que ha dit el senyor López de Lerma, afegirien alguna cosa, senyor Marriera, senyor
sí,
Almuni?
Sí, bé, en principi, jo sempre he posat la creueta a l'Església Catòlica, no? Però és perquè, primer, perquè ho soc, i segona, perquè veig que, o sé, a on realment va. Perquè l'altra part de social, bé, el govern de Madrid, jo no sé com ho distribueix. A mi m'agradaria saber exactament...
Hi ha un problema, efectivament, de desequilibri en la distribució, perquè
sí.
Nosaltres aportem molt des de Catalunya i després no ens arriba tot el que aportem.
Jo potser suposo que deu haver, el Ministeri d'Hisenda deu tindre detallat per partides, no?, on van a parar. Suposo que ho deu ser. Jo potser ara, mira, quan arribi a l'ordenador, potser ho buscaré i miraré si realment on van a parar. No?
De tota manera, des de Catalunya, les entitats socials també ens animen a marcar aquesta casella, malgrat tot, perquè sempre sí. És millor marcar-la que no deixar de fer-ho, encara que fos una protesta justa. En aquest...
Sí, sí. I aleshores, bé, hi ha aquesta espècie de no saber exactament on van a parar. No? I per tant, dius, bueno, també es poden, hi ha l'opció de marcar les dues, per tant,
sí.
Doncs, no hi ha cap problema.
Home, jo crec que, jo seguint aquesta reflexió, doncs, a mi sí que em sembla que no és moment de fer... Bueno, pot ser una protesta vàlida, però a mi em costa una mica veure la realitat de moltes entitats socials en aquest moment. Mm-hmm. Costa una mica veure com el manteniment d'algunes... entitats socials està en un moment molt...
Sí, sí, en un moment límit.
Molt límit, no?
No tenen els recursos necessaris.
I veig que hi ha col·lectius que estan fent petites, no sé, germanors, no?, per mantenir aquest col·lectiu amb aquesta entitat, aquest col·lectiu. Jo estic veient grups de la delegació que estan sortint com a ofertes, és a dir, pues, la nostra associació, el nostre moviment... es vincula amb això per donar-li suport. Però, clar, això també té un límit, perquè les persones tampoc estan en el millor moment per donar grans recursos a entitats socials. O sigui, no posar la casella tampoc beneficia, no sé qui beneficia, de totes maneres ho pagues, no?
Clar, perquè es paga igual i és un àmbit de decisió que tenim els ciutadans, aquest 0,7%.
Ara sí que la informació social hauria de ser molt més forta, molt més transparent, molt més sí. Pública, no? Sí, perquè ja... alguns entrarem a la pàgina web a veure-ho, però molta gent, si es diu en veu alta, ho sabrà, i si no es diu en veu alta, no arribarà.
I també la transparència facilitarà que més gent ajudi, això també és cert. Senyor Pallarès.
Sí, jo, malgrat les meves discrepàncies en la Conferència Episcopal Espanyola...
També marca la casella de
l'Església. Marco la casella del 07 per l'Església, i el que no marco és l'altre, la dels fins socials.
I no per què
la marco,
no ho fa?
No, la marco senzillament perquè si això s'administrés des d'aquí a Catalunya i ho veiés clar, llavors sí, però és que resulta que després me n'he enterat, no?, de que a vegades va doncs, per coses, no vull dir noms concrets i exactes per no semblar xenòfob, però va per algunes finalitats, no?, doncs que precisament no són conciliadores amb els plantejaments de l'Església, no? Bé, doncs per tant...
En aquest sentit, sí. Vostè té les seves reserves i ho expressa així.
En cooperació internacional, aquest 07, alguna partida, és dir, que és res, és el xocolata del lloro, però precisament no em dono la gana de contribuir per aquestes finalitats.
Doncs bé, una opinió respectable, però en tot cas nosaltres sí que animem la gent a fer-ho, perquè certament és un gest que ajuda, encara que no ho sabem tot, no?
No, però ja dic, jo l'església el tinc molt clar, i evidentment, com qualsevol solidaritat, qualsevol cosa, ja em poden vindre de l'organització que sigui a demanar-me el meu suport. Jo, tota la meva... els meus esforços, que són poquets els que puc fer, doncs, perquè tampoc estic en condicions de fer-ne gaires, però jo tinc una organització que mereix totes les garanties, que és Càritas, i evidentment procuro que tot el meu, les poques aportacions que puc fer, anar cap a aquest, en aquest sentit.
De tota manera, Càritas també es beneficia de la casella d'altres finalitats socials.
Sí.
Senyor López de Lerma, alguna cosa més, ja que hem entrat en el tema social important?
No, estic... Vaja, crec que hi ha un... Estem d'acord, no?, en els fonaments, i quan deia de diguem, que poso la creu, diguem-ne, a un valor segur, anava en la línia que s'ha apuntat aquí, no?
Sí, la línia de la caritat, sobretot.
Sí, i perquè jo sé que l'Església, diguem-ne, administrarà la meva aportació, que és molt minsa, molt minsa en el conjunt de les aportacions que es facin, no? De manera correcta i de manera transparent i sota un control, diguem-ne, absolut. I en canvi, salvant, per exemple, el tema de Càritas, òbviament, jo he escrit aquí en el Diari de Girona doncs alguns articles molt favorables a la seva acció de Càritas o de Creu Roja i d'altres, etc. Hi ha altres entitats que mereixen tota mena de respectes, però n'hi ha altres que en el decurs d'aquests últims anys han anat apareixent com bolets, per entendre'ns, no? I que són organitzacions que jo al final dius, bueno, escolti, quan dediquen de veritat, diguem-ne, a la gent necessitada, doncs allò que els hi sobra dels sous. Home, doncs no. Doncs això no. Primer punt és aquest, no. Segon punt, home, si estem en un estat social, que és el que crec que diu l'article primer de la Constitució, o no...
Social i democràtic de dret.
Sí, però social, en aquest cas, diguem-ne, democràtic i de dret, però social, doncs, escolti, jo vaig ser educat en la justícia distributiva de l'Església Catòlica, i encara hi crec, vol que li digui, m'hauré fet gran, però és que jo hi crec en això, no? I, per tant, crec en la justícia distributiva, que ho ha de fer-ho, quin ens? Doncs l'Estat, en aquest cas, no? I, per tant, em nego que, en primer terme, em nego que els pressupostos siguin retallats d'una manera molt facilona, però absolutament feridora per la societat i pels més necessitats, començant per les partides socials. No ho entenc. Uh-huh. És a dir, jo entenc un estat és el servei de les persones. Primer punt, el servei de les persones. Què més pot omplir un estat, allò que es diu, els fonaments d'un estat? L'educació. L'educació, no? Què més? La sanitat, com aquí s'ha apuntat, no? I alguna cosa més, no? No negaré, diguem-ne, les comunicacions en general, etcètera.
Hi ha dos punts que són els pilars de l'Estat del benestar.
Això són els pilars de l'Estat. I tot l'altre és un més a més. Però resulta que aquest més a més no és podat. Uh-huh. Ara que estem en primera... No, en primera s'ha podat la tardor. No és podat, començant per la pròpia administració, que avui, diguem-ne, també entre cometes, té menys clients, naturalment, que, diguem-ne, fa 5 anys enrere o 6, perquè l'activitat econòmica ha minvat, no? Bé. Llavors, esclar, no hi ha... Això és una regla que allò que dèiem, com estudiàvem matemàtiques o aritmètica, no sé, allò, i, diguem, la regla 3, inversament proporcional. Doncs no em do la gana, per entendre-se, no? I, per tant, en la línia del senyor Pallarès, jo, crac, ho he fet sempre, però ho he fet sempre, però ara més que mai, diguem-ne, no?
Sí, però hi ha una cosa també a tenir en compte, que hem caigut en un parany, és a parlar només de diners. És a dir, hi ha altres donacions que es poden fer també, com el cas de la sang, que sí. Evidentment això no costa un duro.
Sí, no.
A sobre, vull dir, no et desgrava res tampoc, és a dir, dissortadament resulta que no hi ha cap benefici, sí. Però bé, doncs també salva vides i és una aportació. El voluntariat és una altra, i fixem-nos a bé el que li importa a la gent. La gent ara han elegit el català de l'any, han donat la notícia, l'oncòleg pediàtric Josep Sánchez de Toledo. Doncs bé, doncs un oncòleg pediàtric. Fixem-nos bé, la votació popular cap on ha anat. Hi havia molts candidats, al principi hi havia candidats jugadors de futbol, actors, no sé què, polítics...
La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana,
per exemple,
Carme Forcadell.
I al final el cor de la gent cap on ha anat, quan la gent vota amb el cor. Doncs ha anat doncs, precisament per aquestes coses que són les que li preocupen a la gent.
Exacte.
Sí, el tema de la salut està clar. Vull dir, la salut preocupa i és una de les bases de la societat.
No? I ho va dir clar ell, al moment de rebre el premi, és a dir, cuidado, perquè això es pot torçar.
Sí, sí, li va demanar al president Mas directament que s'impliqui. Sí.
Mullis, per
favor. Jo només volia fer una petita menció al tema d'aquestes grans quantitats d'ONGs que, per exemple, es van anar creant aquests últims anys, que hi havia, com el tema de fundacions, també, no? Fundacions, ONGs, entitats sense ànim de lucre en general, no? Aleshores, bé, moltes animades per certs grups, que no saps mai a darrere qui pot haver-hi, i que dius, bé, a lo millor mires els balanços d'aquestes entitats i hi ha una sèrie de personatges que estan cobrant uns sous, estan en feina allà cobrant uns sous, i al final dius, bé, el benefici que els hi queda, la miqueta que els hi queda un cop pagats sous i despeses generals, dius, bé, què ajuden? Què ajuden? Per tant, cuidado, perquè també hi ha hagut algunes organitzacions que, en el fons, era molt bonic sobre el paper, però que millor s'estan utilitzant o s'han utilitzat per altres finalitats.
Estic totalment d'acord, sí. Amb aquest excés de...
Sí, de fundacions, ONGs...
I duplicades.
Ara, realment, la iniciativa social catalana, que sempre ha sigut molt potent, se'n pot veure molt lesionada, no?
Sí.
Parlant de polítiques socials, és notícia que el president Artur Mas i els agents socials seuen avui a parlar sobre una estratègia per a la reactivació econòmica en el marc de l'acord estratègic per a la competitivitat, trobada que els sindicats i la patronal ja feia temps que reclamaven. La reunió és aquest matí al Palau de la Generalitat per reactivar aquest acord i veure si es poden trobar sortides o algun pacte social a Catalunya. Positiu, això, ja veurem com acaba.
Home, en principi hi ha la voluntat, no? I, per tant, la voluntat és d'unir forces. I, per tant, el govern té l'obligació de no anar sol, sinó que, d'alguna forma, els altres partits polítics pues, apoyin les propostes. I jo crec que estem en un moment excepcional històricament a Catalunya i que és important cada vegada més la unió de tots els partits polítics. Per tant, jo crec que aquí alguns que volen marcar una mica d'espai, doncs, home, tothom té que cedir una mica i per tant, per bé de Catalunya, jo crec que aquí tothom té que unir les mans i juntar-se per tirar endavant.
Esforços també als sindicats, també al govern català, la patronal, senyor Pedro Lerma, perdoni, breument, sisplau.
No, d'acord, és a dir... Tinc la necessitat de creure que algun resultat positiu donarà, punt primer. No? Ara, estic bastant tip de que aquest país petit, que deia en Lluc, però ho deia en un sentit geogràfic i jo el dic en un altre sentit intel·lectual, estigui celebrant setmana de setmana cimeres. No? Sembla que volem ser una mena de ONU muntant cimeres, no? I aquestes cimeres doncs, només obeeixen al final el que ens queda de les cimeres la fotografia. I no podem viure de fotografies. És a dir, cada setmana no podem tenir una cimera fotogràfica.
Massa cosmètica i pocs fons.
Ah, exactament, massa cosmètica i pocs fons. De fet, això no és res més que una continuació del que va endegar el tripartit i el conseller d'Economia d'aleshores, l'Antoni Castells, i ho vaig conèixer molt bé perquè hi vaig participar, i etc etc, tot jo no estava en política, i em sembla bé que s'ajuntin, que parlin i que sobretot acordin, no? Mm. Però si no és això, escolti, no precisem de fotografies. Les fotografies, mira, si volen fer una col·lecció de postals fotogràfiques, se la facin ells, per d'alguna manera, no? Mm-hmm. La ciutadania el que reclamem són solucions.
Està claríssim, això. Clar, no pas fotos. Exacte, no, tot i no que avui veurem la foto dels líders sindicals catalans amb Artur Mas.
És que les fotografies, aquí a Girona el diumenge es fa un mercadillo, diguem-ne, no? I allà trobes fotografies i postals. Les fotografies acaben al mercadillo. Doncs no ho vull, jo. No ho vull, en tota sinceritat.
Sí, a més, amb unes declaracions, sempre aquestes acaben en fotografia i amb unes declaracions i encara ho han solucionat tot, el qual encara contribueix més al desprestigi, perquè el dia següent tot està sense solució.
Es veu la dura realitat. Sí. I no és que vulguem fomentar el pessimisme, al contrari, volem fomentar la confiança i l'optimisme.
Exacte.
Senyora Almuni, alguna cosa més?
No, estic totalment d'acord, que ja estem en un moment de molta foto. Mm-hmm. Molta foto. Massa. I no anem bé. I, a més, costa entendre, jo crec que pel ciutadà de peu, costa entendre molt que els polítics no arribin a consensos amb més facilitat en un moment tan greu.
Ah, m'agradaria preguntar-los, contestin si pot ser sí o no, si serà molt negatiu per a Europa. Ja no només que surti el sí, sinó que hi hagi un referèndum al Regne Unit per sortir de la Unió Europea.
Jo particularment crec que el Regne Unit, per història i per moltes raons,
hauria de seguir formant part.
D'Europa. Ja sabem que des del dret hi ha el dret continental i el dret anglosaxó, hi han dues filosofies o d'entendre una mica la vida diferent, els continentals d'Europa i els que no són continentals, hi ha unes diferències, evident. Gran Bretanya sempre ha estat molt vinculada en els seus fills, diguem-li, o germans d'Estats Units, i per tant, és evident que a vegades Estats Units, però als Estats Units algú va dir ahir que no interessava tampoc que Gran Bretanya sortís.
No, exacte.
Per tant, jo crec que Gran Bretanya té que continuar. I bé, és evident.
Seria negatiu, per tant, que sortís.
Jo crec que sí, és una opinió particular.
Sí,
simplement.
Sí.
Ningú va preguntar per entrar a Europa, i jo, la veritat, és dir, en pessetes era igual de pobre, però més feliç.
Doncs bé, nostàlgia del passat, en aquest cas del senyor Pallarès.
No és nostàlgia.
Bé, nostàlgia fonamentada, en aquest cas, sí. I molt respectable, tot i que no tothom opini igual, senyora Almuni.
A mi em sembla que és una mica trist, no?, quan les coses, quan el vaixell fa una mica d'aigues, comença a escapar-se per la porta de darrere, no?
I a Europa fa anys que estem així.
I clar, en aquest moment sempre estem amb el mateix, no? O junts potser és més fàcil sortir endavant i seria una mica trist, a mi em sembla, que
sí, que ens tornéssim a dividir, vaja, que sortís al Regne Unit. Senyor López de Lerma, està d'acord?
Estic d'acord amb el que s'ha dit, i amb la senyora Almuni en particular, perquè obrir aquesta porta que ella deia vol dir que darrere de Gran Bretanya sortiran més. I, per tant, ens carregarem, si se'm permet l'expressió, el vell projecte d'una Europa unida de veritat.
Però unida sobre la justícia, això és el que també reclamem, home, no? Que no ens perjudiqui l'euro.
No. Bueno, ara li carreguem el mort a l'euro.
L'euro, no només l'euro, però
ja ho entenc. I també alguna vegada, alguna vegada penso, o mal penso, permeti'm l'expressió, el que acaba de dir el Pallarès, crec parlareu.
No ho dic jo sols, Fabià Estapé ja ho deia,
Fabià Estapé.
I l'Arcadi Oliveres també,
També.
I a mi també em deien que estava boig.
Això de la passeta, no? Però és això de la passeta que al final volia una devaluació i, per tant, tornem a...
No, però s'ha fet mal fet, és a dir, s'ha fet una unió mal feta, contra natura, més ràpida, no s'han tingut les pautes. Això, dintre d'uns anys, serà un manual de com no s'han de fer les coses, com s'ha fet la Unió Europea.
Però, en tot cas, s'han fet coses ja...
S'ha fet malament.
Sí.
I a destemps.
S'ha fet malament a destemps i no s'ha fet una aposta real per una unió política, diguem-ne, dintre, és a dir, equilibrada, encara que sigui desequilibrada, perquè els estats són els estats i són distints, com passa a Espanya respecte a les seves comunitats autònomes.
És incongruent que tu tinguis una moneda única i, en canvi, no tinguis un sistema financer i bancari unificat.
Ni impositiu.
Que siguem de debò als Estats Units d'Europa, vaja.
És incongruent.
Sí, perquè... I que un cafè a Polònia valgui, o a Suècia valgui 3 euros i aquí en valgui un.
Sí. Bueno, mentre es valgui un
bon aquí... Doncs, sí. El primer cafè de Ràdio Estel és igual per tothom. Per
que cosa que ara he pres un i m'ha costat 1,40, eh?
Ah, Déu-n'hi-do.
Deu ser aquests per... Girones aprofiten, tu.
Girona Temps de Flors, que és un reclam turístic, també. Que vagi bé, amb la bellesa de les flors. Ens fa enveja de la bona.
Moltes gràcies, Ignasi. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor López de Lerma, per haver-nos acompanyat. També gràcies a Ana Maria Almuni, a Joan Pallarès i a Josep Lluís Marriera. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ara els titulars que ens porta amb l'última hora la Sara Cruz. Després parlarem de Pastoral de la Salut avui perquè hi ha una jornada sobre acompanyament de malalts i Pastoral de la Salut que comentarem amb el sacerdot de la diòcesi de Terrassa, Alfons Gea, molt dedicat a la Pastoral de la Salut. També tindrem l'espai, naturalment, amb el doctor Pros i entremig el comentari de l'actualitat avui de Josep Maria Carbonell. Us animem, com cada dia, a quedar-vos amb nosaltres fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, es reuneix avui amb els agents socials en el marc de l'acord estratègic per la competitivitat, una trobada que tant sindicats com patronal feia temps que demanaven. La reunió començarà a les 10 d'aquest matí al Palau de la Generalitat. Un dels objectius és que en surti un document comú amb les línies estratègiques per tal de reactivar l'economia. La Generalitat també demanarà que s'afegeixin al front comú per aconseguir apujar el sostre de l'objectiu del dèficit. Marxem cap a l'exterior. L'administració Obama ha justificat les escoltes a l'agència AP, Associated Press, per la gravetat de la filtració, perquè la seguretat dels Estats Units, han dit, va patir una fuita d'informació molt greu que va posar en risc la seguretat dels nord-americans i calia, per tant, trobar-ne el responsable. Amb aquest argument, l'administració Obama ha justificat haver espiat les línies telefòniques d'aquesta agència durant 2 mesos. Tornem a casa nostra. El govern català adapta la pròrroga pressupostària a l'objectiu del dèficit de l'1,2%. Ho va anunciar ahir el portaveu i conseller de la presidència, Francesc Homs, que va fer també una crida a tots els partits, inclòs el PP, a fer pinya, a fer la màxima pressió també a Madrid per moure una xifra que, segons ha assegurat, totes les formacions coincideixen que és inassumible. Mentrestant, però, el Ministeri d'Hisenda veu complicat que Catalunya aconsegueixi un objectiu del dèficit de l'1,8%. El responsable d'Oncologia Infantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Josep Sánchez de Toledo, va rebre el guardó que s'ha decidit per votació popular i s'ha fet públic en una gala al Teatre Nacional de Catalunya. Com a millor català de l'any, el doctor ha demanat al president Artur Mas que vetlli perquè els metges puguin continuar exercint la seva tasca en aquesta època de crisi. I en esports, Neymar jugarà al Barça la temporada vinent, segons va explicar ahir el programa Efectivament d'Esports 3, el Santos i el Barcelona han arribat a un acord per traspassar Neymar al club blaugrana i només queda pendent tancar la xifra d'aquest traspàs. Sandro Rosell ha decidit avançar un any l'arribada del davanter per evitar la interferència del Real Madrid. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem, com sempre, amb més informació d'aquí una hora a les 10. Fins ara.
Qualsevol forma de materialisme i d'economicisme que intentés reduir el treballador a un mer instrument de producció, a una simple força de treball, a un valor exclusivament material, acabaria desnaturalitzant l'essència del treball, privant-lo de la seva finalitat més noble i profundament humana. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Al centre de la Caixa del Palau Macaya, al passeig Sant Joan 108 de Barcelona, acull des del dia 7 d'aquest mes un curs bàsic de pastoral de la salut amb la col·laboració de l'obra social de la Caixa. L'objectiu és impulsar l'acompanyament pastoral a les persones en situació de malaltia avançada, un gran repte social que l'Església sempre fa seu. Experiències i eines per cuidar l'espiritualitat i la religiositat en aquesta etapa a malalts i familiars que vulguin rebre aquest estímul. El curs està obert a tots els preveres, religiosos, religioses, diaques, laics i laiques que es dediquin d'alguna manera a la pastoral de la salut i sense necessitat de ser experts en aquest àmbit i que també vulguin aprofundir en la dimensió de l'Església al servei de la caritat en el final de la vida dels éssers humans que fan confiança també a aquesta dimensió espiritual. El curs ha viscut les dues primeres sessions, la segona va ser ahir, i en queda una tercera el dia 21, que és dimarts de la setmana vinent, i una última el dia 28. Parlem durant els propers minuts amb el responsable del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut i sacerdot de la diòcesi de Terrassa, Alfons Gea. Mossèn Alfons Gea, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com definiria vostè aquest curs, sobretot per la dimensió d'ajuda a aquelles persones que, per exemple, un dia a la setmana, una estona, van a un hospital a acompanyar malalts o a la parròquia o en una altra entitat o moviment es dediquen a ajudar aquestes persones en el final de la seva vida?
Sí, pues, mira, igual que les noves tecnologies van avançant molt i si volem funcionar hem d'aprendre, també podem dir que la societat va canviant, encara que no canvia el missatge de l'Evangeli, sí que canvien les formes i canvia també el teixit sociològic. Ara no és tan fàcil arribar i parlar de Déu en un hospital, sinó que cal atendre doncs, a la sensibilitat i a les necessitats de les persones que estan allà. Llavors aquest curs pretén donar unes eines noves o renovades per fer front a el que és l'apostolat avui dia. Hem donat molta incidència a la nova evangelització. De fet, mossèn Xavier Morlans ens parlarà dimarts vinent. I també a les demències. Actualment, sobretot en els socis sanitaris, tenim moltes persones que pateixen aquesta malaltia de l'Alzheimer i altres demències, i ells i les seves famílies també han de ser subjectes d'estimació per part de l'Església, i com fer arribar aquesta estimació en aquestes situacions tan complicades, no? Això els hem explicat en el curs, els hem donat aquestes eines noves per, d'alguna manera, revitalitzar la pastoral, perquè no ens podem quedar en fórmules antigues que ja no ens serveixen, que ja no hi arribem. Uh-huh. I per això està pensat per voluntariat, per un voluntariat qualificat que té una missió a l'Església de portar aquesta bona nova enmig del món de la salut.
Mm-hmm. Aquesta bona nova en el moment de la malaltia és tot un repte i sovint la persona que acompanya malalts, sigui laic, laica o sacerdot o religiós o religiosa, es troba sovint amb dificultats o fins i tot amb resistències o de vegades amb maneres de plantejar l'espiritualitat que no sempre són iguals i compliquen de vegades la missió. Com és el desig espiritual d'una persona al final de la seva vida? Normalment hi ha força inquietud, hi ha sensibilitat.
Bueno, tothom, tota persona té uns neguits existencials, podríem dir, no? Vull dir, no som animals domèstics que no ens plantegem res. Vull dir, tota persona, encara que sigui en forma de ràbia o de rebel·lió, es planteja unes qüestions, no? I llavors la persona que està al costat, una persona qualificada, preparada, moltes vegades molt més que la família, perquè aquests temes no es volen abordar davant de la família perquè fan mal, la persona que està al costat ha d'estar disposada a trobar respostes, no? A elaborar conjuntament respostes, no? Nosaltres sí que tenim una fórmula màgica, que és Jesucrist, però Jesucrist com a camí per arribar al Pare, no?
Mm-hmm.
Llavors, l'acció té èxit si atenem als neguits i les necessitats que està plantejant. Si anem des de nosaltres mateixos que volem imposar unes fórmules o unes maneres sense atendre el que és la persona o el que aquella persona ens està manifestant, és possible que fracassem, no? Però si anem precisament escoltant i agafant el fil conductor del que aquella persona ens està plantejant i nosaltres des de la nostra fe i experiència ens hi aboquem, doncs podem fer un camí junts cap a la plenitud de vida, encara que sigui cap a la mort.
Mm-hmm. Avui ens acompanya Alfons Gea, que és el delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Terrassa i coordinador interdiocesà del Secretariat de Pastoral de la Salut de Catalunya. Aquest curs bàsic de Pastoral de la Salut ja no és la primera vegada que es fa, oi? La formació...
Bé, és la quarta edició.
Mm-hmm.
El que passa és que hem mirat, o sigui, cada curs, d'anar fent un aprofundiment, conducant temes diferents, més perifèrics i més importants. O sigui, hem fet lo bàsic, ja ho hem fet en anys anteriors, i aquest curs d'aquest any va per punts més específics. O sigui, no havíem parlat de les demències, com parlem ara, ni tampoc de la nova evangelització, del nou context sociocultural que tenim, i una mica, doncs, diríem que aquest any ha estat un aprofundiment o un avançar en el que és l'acció pastoral avui dia. I per això hem plantejat des de coses troncals fins a coses més específiques.
Mm-hmm.
Els últims dies parlarem precisament de la sexèquia, i del món del dol, que és també un bon camp d'acció per començar a entrar en contacte amb persones que moltes vegades estan allunyades de l'Església.
En el moment del dol, efectivament, en els funerals, en les exèquies...
I posteriorment, sobretot posteriorment.
Uh-huh.
O sigui, hem de pensar que el nostre món, la nostra societat, va molt de pressa i no dona temps a la gent a elaborar el dol perquè tothom vol que passar pàgina de seguida i moltes vegades aquella persona es troba sola amb el seu dolor, sense saber on anar i on abocar l'angoixa que té després d'uns mesos, podem dir, no?
Mm-hmm.
Llavors l'Església doncs, ha de tenir eines i estructura suficient per acollir aquestes persones,
mm-hmm.
que és un moment privilegiat de la vida, perquè fins ara potser no s'havien qüestionat moltes coses, anàvem fent i a partir d'una sotragada tan forta, doncs moltes vegades és un moment molt especial, molt de l'anunci de l'Evangeli, encara que sigui indirectament, a través de la presència de la companyia dels cristians, no?
Precisament el primer anunci serà el tema dins la nova evangelització que tractarà Xavier Morlans, com vostè, mossèn Alfons G, ha dit abans, dimarts vinent. Com es pot fer aquest primer anunci a una persona allunyada, per exemple, que està malalta, ja que parlava vostè també dels allunyats, potser gent de cultura o formació cristiana, però que estan allunyades i que afronten la malaltia. Com se li diu que hi ha un Déu que l'estima?
Bueno, el primer anunci és el testimoni humà. O sigui, el primer és la proximitat humana. Hem de ser persones, jo sempre dic que hem de ser persones i després cristians, en el ben entès que no ens hem d'oblidar de que el cristià és una persona. I llavors, primer, doncs, una persona que és propera, que és empàtica, que comparteix el dolor, que se'n fa càrrec del que està passant allà, que comprèn les angoixes, que acull la ràbia, que és capaç de fer-li costat tot en aquests mals moments. A partir d'aquí, l'altre pot veure en el cristià una fortalesa especial, una serenor especial. I llavors és quan des de acompanyar la derrota, podríem dir, nosaltres ens mantenim ferms des del dolor, que l'altre comença a veure com un interrogant allà, com una possibilitat, com una llum. I llavors, a partir d'aquí, és quan l'altre comença a preguntar, i com és això, no? I llavors ve quan el podem convidar, doncs, des de la pregària confiada o a la comunitat. També cal que hi hagi darrere, moltes vegades, una comunitat acollidora, que aquesta és una altra, no és una pastoral, aquesta específica, d'unes quantes persones. A darrere hi ha d'haver la comunitat parroquial, eclesial, que també respon amb una acollida quan aquestes persones doncs, participen d'alguna activitat d'aquesta comunitat. Mm. Llavors, des d'aquesta acollida humana es va descobrint la gran joia de la fe a través de la comunitat, que hi és. També cal això vam parlar el primer dia, cal que hi hagi comunitats acollidores i evangelitzadores. O sigui, no podem pensar en cap pastoral que sigui exclusiva i independent de les altres. Totes les pastorals, per molt específiques que siguin, són de conjunt.
Doncs amb aquest desig de treball conjunt en molts àmbits de l'Església, particularment amb la pastoral de la salut, agraïm a mossèn Alfons Gea, delegat d'aquest àmbit de la diòcesi de Terrassa i coordinador interdiocesà de la pastoral de la salut a Catalunya, la seva participació avui en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la nostra altra cara del dia ha estat per aquest curs bàsic de pastoral de la salut que es fa a Barcelona en 4 sessions. En queden dues, els dos propers dimarts.
Tot i que hi ha un centenar de persones.
Això es poden apuntar, les sessions que queden?
Es poden apuntar, encara que sigui, perquè són cada dia és com un monogràfic, podríem dir.
És independent,
no?
Sí.
Llavors, comença a les 4 de la tarda, que vinguin una mica abans, i es poden apuntar, encara que sigui doncs, per aquella sessió només, queden dos dimarts, aquest que ve i l'altre, que és l'últim, no?
El dia 21 i el dia 28, sí.
Sí.
Doncs recordem que per a més informació hi ha la Secretaria de Pastoral de la Salut a Barcelona, el 93 317 15 97, el telèfon 93 317 15 97, o l'adreça electrònica psalut@arqbcn.cat, de l'Arcabisbat de Barcelona, en aquest cas, on hi ha físicament aquesta Secretaria de la Pastoral de la Salut. Moltes gràcies, mossèn Alfons Gea, per haver-nos acompanyat. Vol afegir alguna última cosa? Animar els malalts que ens escolten, que també ens consta que són molts.
Els malalts que ens escolten dient que ells són els principals agents de pastoral, per als professionals que els cuiden, per la gent que els ve a visitar. O sigui, per molt que faci un agent de pastoral, un voluntari, molt més fa un malalt des del punt de vista evangèlic. Vull dir que no se n'oblidin mai que ells són els primers apòstols.
Doncs...
A més de que estimats per Déu, no? Però que no s'oblidin mai d'aquesta dimensió, que els malalts ens evangelitzen.
I tant, el seu exemple sovint ens interpel·la a tots. Gràcies, novament, que vagi molt bé, mossèn Alfons Gea, el que queda d'aquest curs de Pastoral de la Salut, i molts ànims a tot el que és aquest àmbit tan important d'ajudar i acompanyar els malalts i les malaltes. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Sí.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Cinc minuts i mig i seran 9:45. El comentari de l'actualitat avui ens arriba, com cada dimecres, de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. També, i em sembla que avui ens vol parlar d'això, un dels artífecs d'aquest grup de cristians que, des de diferents opcions socials i polítiques, elaboren des de fa uns mesos manifestos per la unitat dels membres de l'Església Catòlica davant el moment actual i les dificultats del nostre temps. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Des de fa més o menys un any ens reunim de manera periòdica en Josep Miró Ardèvol, en Josep Maria Cullell, Jordi López Camps, Francesc Torralba i un servidor. Sense voler representar cap de les institucions en les que treballem social i eclesialment, i sempre a títol individual, ens hem trobat per compartir els diferents itineraris espirituals i eclesials, les nostres mirades diferents de la situació que vivim, amb la convicció que allò que ens uneix i que assenta les nostres vides és més fort que allò que ens separa. La majoria de nosaltres hem estat uns defensors del diàleg ecumènic i interreligiós, però masses vegades havíem també oblidat el diàleg a tindre. Durant aquest any hem volgut precisament visualitzar que no només és possible i indispensable un diàleg d'aquesta mena, sinó que és necessari i que més enllà dels nostres itineraris és el nostre deure promoure espais eclesials de comunió i compromís. Per això hem publicat durant aquests darrers mesos 3 articles a La Vanguardia i per això aquest dilluns convocàvem un acte al Col·legi d'Advocats sota el títol Església, pertinença i corresponsabilitat. Cadascú hi va intervenir des de diferents òptiques vitals amb una magnífica presentació del periodista Enric Juliana. En López Camps fent una confessió de fe, en Torralba enraonant les bases de la responsabilitat i la pertinença, apostant per un humanisme global de la nostra experiència cristiana. En Miró Ardèvol reivindicant la força de la unitat i de la comunitat cristiana davant la fragmentació i l'individualisme creixent. Jo vaig atrevir-me a proposar algunes línies de fons de cara al futur de l'Església. Va ser un acte auster, senzill, on vàrem voler reivindicar la nostra herència cristiana i la seva vigència en la societat. Probablement un dels problemes greus que estem vivint i que es troba a la base de l'actual crisi en les societats occidentals rau en l'eclipsi de Déu i l'arraconament de la fe en l'àmbit privat. En les societats occidentals, que almenys fins ara han viscut en una certa opulència i benestar material ben bé des de fa més de 30 anys, s'ha cercat la retribució material, la relació amb l'altre des de l'individualisme de matriu utilitarista i la recerca de la seguretat física i material. Les persones s'han dissolt en individus. L'Estat ha xuclat les dinàmiques comunitàries, les grans corporacions, les societàries, i els mitjans de comunicació enfosqueixen i massifiquen el nostre entorn. La resposta, les respostes, les alternatives no són fàcils. Les temptacions de solucions màgiques sempre apareixen en aquests moments. Des de la fe, penso, crec que no se'n deriva un programa polític ni una resposta política única i redemptora. Però sí que penso que des de la fe i des de l'Església, com a comunitat de sentit que és i que s'ofereix a la societat, emergeix un clam d'amor i de misericòrdia, de perdó i reconciliació, de fraternitat, del qual hem de ser testimonis des de la unitat i la comunió. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'Església en xarxa, el repte de l'evangelització del món digital. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Són 9:45. Us oferim cada dia un llibre, amics oients. Ja sabeu que si voleu aconseguir gratuïtament aquest llibre que us regalem avui, l'únic que heu de fer és trucar-nos al 93 409 2772. Avui us oferim el llibre Una vida al caire de l'Holocaust, escrit per Jaume Castro a partir del testimoni de Jaime Bandor, un jueu nascut a Viena, filòleg, assagista i poeta que va sobreviure al drama, a l'horror de l'Holocaust nazi. Aquest llibre, editat per Viena Edicions, us el regalem. Entrareu en el sorteig si truqueu ara al 93 409 2772. I comencem ja tot seguit, naturalment, amb el doctor Pros.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Passa 1:30 de 9:15. Comencem, naturalment, doctor Pros, sempre connectant amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. A Veritas tenim, com sempre, l'Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Segur que estaves esperant aquest moment, oi?
Com cada dimecres. Setmana.
I tant. I em sembla que avui ens parles de la melmelada.
Sí, ara ho dèiem. Avui començarem de manera molt dolça. I us vull parlar de les melmelades, que està claríssim que és un dels productes estrelles dels esmorzars, però cada vegada les estem utilitzant més i elaborem salses tant per acompanyar carns, peixos, el que sigui. A les nostres botigues podeu trobar melmelades que, evidentment, han estat elaborades amb fruites que procedeixen de l'agricultura ecològica, és a dir, sense pesticides ni residus fitosanitaris, i, per tant, l'ingredient bàsic ja sabem que és un producte absolutament net de producte químic. Però, a més, dir-vos que a l'hora de elaborar la conserva, tampoc no hi posem ni colorants ni conservants sintètics per millorar-ne la seva aparença. A Veritas en podeu trobar amb sabors ben tradicionals, com la maduixa, el ger, la taronja o el préssec, i altres més exòtics, com kiwis o mangos, o fins i tot melmelada de castanya. Però sobretot, Ignasi, avui el que us volia destacar és el fet de que nosaltres sempre intentem apropar-vos l'alimentació més saludable possible. I en aquest cas, les melmelades que podeu trobar a les nostres botigues, les hem elaborat o estan elaborades amb alternatives al sucre refinat, que alguna vegada ja n'hem parlat que hauríem d'anar apartant perquè pocs beneficis ens aporta. Per tant, què podeu trobar? Doncs melmelades que hem elaborat amb sucre de canya. Sucre, evidentment, ni refinat ni blanquejat amb químics. Melmelades elaborades amb xarop d'atzavara, que, si recordeu, és un endolcidor 100% natural que prové d'una planta originària d'Amèrica tropical i que té el doble de poder edulcorant que el sucre, però un baix índex glucèmic i, a més, no ens altera el sabor de les fruites. I, finalment, melmelades elaborades amb estèvia, un altre endolcidor natural apte per a diabètics, que no afecta els nivells de sucre en la sang i, a més, millora la tolerància a la glucosa. En aquest cas, l'estèvia ens aporta una dolçor un 20 o 30 vegades superior a la del sucre i no té calories. I en dos casos, tant les melmelades elaborades amb xarop d'atzavara com amb les d'estèvia, uns altíssims índexs i percentatges de fruita, per sobre del 70%, que, a més, li donen molta més qualitat al producte.
Moltes gràcies, Eva Vilamajor. Avui des de Veritas hem parlat de la melmelada. Veritas promou una alimentació més saludable perquè mengem millor avui i ens trobem millor demà. Fins dimecres vinent, si Déu
vol. Fins dimecres, Ignasi.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Avui, com cada dimecres, ens acompanya el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I entrarem avui en matèria amb un testimoni. Avui tenim Fernando Jimeno, que és metge estomatòleg, dentista, té 68 anys, és pacient i amic del doctor Pros. Senyor Fernando Jimeno, el doctor Jimeno, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com estem?
Gràcies, molt bé, molt bé.
Avui, doctor Pros, parlem amb el senyor Jimeno una mica en la doble condició de pacient i metge, oi? Perquè em sembla que ens podrà explicar moltes coses sobre com respirar i també el seu pas per la medicina natural des de fa 30 anys, gairebé.
Exactament, sí, sí.
Bueno, en realitat, el Ferran, jo sóc incapaç de dir-li el doctor Jimeno. Però...
Això ho dic jo, vostè pot.
A l'amic Ferran, amb el qual hem compartit doncs, moltes coses interessants sempre envers la medicina, no? Ja que dic que en Ferran ve d'una saga de metges, dentistes, no? I el que és interessant és que ell potser planteja la odontologia des d'un punt de vista més integral, per això ens hem entès. Però a mi m'hauria de recordar com vas arribar a la consulta. Com vas arribar i per què vas arribar? Perquè això és interessant que la gent ho sàpiga.
Sí, recomanat per un pacient teu i amic teu també.
Ja deu ser centenari, no? Senyor, Ja deu ser centenari, aquest home.
Pues és quasi, quasi, sí, sí.
I que està molt bé, per cert, no?
Sí, molt bé, molt bé. Està molt bé, sí, sí.
I a partir d'aquest pacient li va informar que existia aquesta consulta de medicina natural i li va recomanar anar-hi.
Sí, com era una persona molt interessada i que havia estat tractada per el Miquel Pros, doncs, comentant la meva situació, em va dir, vés a veure el Miquel, que veuràs com t'arregla. I, efectivament, fins ara...
Perquè quina era la situació?
Això, quin problema tenia vostè?
De digestió alimentària. Sí, sí, jo notava que no funcionava la meva digestió.
Digestió pesada, problemes de regularitat, sí. Restrenyiment...
No, bueno, allò que notes que el menjar no
rutlla
bé, que no rutlla, diferents aspectes, no?, i veia que la cosa no funcionava i bueno, li vaig explicar al doctor Pros i va posar la maquinària en marxa i bé, pues, fins ara.
Fins avui, no?
O sigui, m'ha fet una miqueta un repàs amb tots els seus tractaments. Quins... que, la veritat, m'han funcionat estupendament des de sempre.
Molt bé. Sí, sí. Quins tractaments hi ha, doctor Pros? Posem-ne exemples.
No ho sé, perquè ara jo li preguntava, jo no me'n recordo, bueno, tinc aquí la seva història, com sempre, no?, però veig que has estat un habitual precisament a les autohemoteràpies, aquella vacuna que jo sempre digués l'alternativa de la vacuna gripal, no? que passa que aquesta potser té unes accions que van molt més enllà. No és una vacuna específica, és una vacuna inespecífica d'estimulació del sistema immunològic. És a dir, intentem convertir la pròpia sang del pacient en el seu millor medicament. Aquest és el principi de la vacuna. Sí, però, sí. Bueno, tu has fet de tot, perquè les ventoses ets també un habitual.
Tot.
I de l'ozó.
Jo no em perdia res.
I cada vegada que incorporàvem alguna tècnica nova, ja et teníem, no?
Sí.
El tractament d'ozó també és una petita extracció de sang que es barreja amb aquest gas. Sí.
Això m'ho van fer ja des del principi, que el doctor Pros ja feia molts anys que ho utilitzava. I després, bueno, després la dieta. Realment, els tractaments del doctor Pros, el pacient ha de participar i ha de fer una sèrie de canvis per adaptar-se a les seves necessitats. No, no es pot fer el tonto i pensar que tot anirà bé.
Doncs això del pacient participant, del pacient actiu, sens dubte ens agrada, sí, especialment quan ho comentem aquí a l'Espai Naturalment, perquè sempre la medicina natural, doctor Pros, és la de la persona, no és un metge que mira i l'altre que passivament rep uns consells.
És el que ara diu el doctor Gimeno, no? Que un ha de ser partícip de la seva pròpia curació, no? Que és potser el tret diferencial en què la gent, doncs, sovint es pensen que la salut està en mans del metge o de la farmàcia i que allà venen salut, no? Bueno, allà l'únic que et fan és, clar, vas a buscar a recollir la prescripció que ha fet el metge, però realment qui ha de cuidar, vetllar i participar d'una forma activa, doncs és un mateix, no? La medicina pot fer un diagnòstic, però llavors si no participes tu estàs fotut, eh?
Exacte, i això ho feies entendre. I ho feies molt a gust, perquè la vida et porta a fer unes dietes estranyes, pues, més gastronòmiques que nutritives, i aleshores pues, es fan moltes equivocacions, excessos i desviacions. I com t'ho feia entendre, pues, ho feies molt a gust.
I, per tant, vostè fa alimentació equilibrada, fa bondat, en definitiva.
Faig molta bondat. Faig alguna tonteria, evidentment.
Això perquè a tots ens passa.
Sí.
Però, vaja, si és ocasional, no afecta el seu problema.
I no t'afecta.
Però llavors, l'interessant, esclar, tot això va generar un clima d'amistat i llavors vàrem tindre l'oportunitat de conèixer una autèntica autoritat en el món de l'odontologia, un metge alemany afincat a Lloret de Mar, te'n recordes? L'Ernesto Adler, que també et va obrir un ventall, és a dir, hi ha molts metges, potser es van fer exageracions, com sempre s'han fet, no? Però era un metge que comentava la importància extraordinària que té les peces dentals, no? O sigui, la boca és com una geografia, no?, de tot el cos, i cada peça té una relació amb un òrgan determinat. Llavors, això tu ho vas entendre i ho vas aplicar, no?
Sí, només ho vaig conèixer, em vaig donar compte de que la meva experiència coincidia, sense donar-me en compte d'aquest fet, havia comprovat aquests efectes, i aleshores, al explicitar-lo ell amb el seu llibre i conèixer-ho, em vaig donar compte de que efectivament tenia tota la raó.
Ara entrarem a parlar d'aquestes qüestions fruit del vincle i l'amistat que ha anat creixent en aquests 30 anys entre el doctor metge dentista Ferran Gimeno, que ens acompanya avui, també pacient del doctor Pros, i el mateix doctor Miquel Pros, però anunciem i recordem als oients que sempre poden participar en aquest programa. Podeu trucar-nos des d'ara, teniu encara una bona estona, però si ho feu ara millor, al 93 409 27 72, 93 409 2772. Podeu dir la vostra, podeu preguntar especialment sobre temes relacionats amb qüestions digestives, amb problemes digestius, que em sembla que són molt estesos aquests problemes, que són molt freqüents.
Bueno, això és una cosa o una altra. Molt habitual, perquè en fi està en relació directa amb el que es menja, clar, com que la gent tampoc...
Com que mengem molt malament.
Només t'has de fixar, els carrers, quan tu entres en un súper, és realment, és espantós la quantitat de coses estranyes que van a parar allà dintre, per tant, tot això finalment va parar dins teu, no? O sigui que la poca consciència que hi ha respecte a l'alimentació, o sigui, almenys d'intentar menjar el més sa possible. Uh-huh. Però tornem al tema de la teràpia aquesta neurofocal, aquesta visió integral de la boca respecte al cos, perquè el propi Ernesto Adler, aquest metge, doncs, alemany, afincat a Lloret, ell tenia la seva parella, que era una dona que estava fent una insuficiència renal, i un bon dia va caure a mans de la consulta d'aquest metge, li va treure una peça dental, això ho explica la seva senyora, i li va curar, és a dir, aquella insuficiència renal no va tirar endavant. Vull dir que aquella peça dental era un element interferent. I llavors, a partir d'aquest moment, quan jo tinc alguna situació que no acabo de resoldre, la consulta, tenim algun dubte, enviem al doctor Gimeno, escolta, Ferran, fes-li un test dental, i llavors ell ens fa una valoració amb un aparat, o no sé com ho fas, no? Uh-huh. I escolta, fantàstic, no?
Doncs sí, sí. Test dental que demostra, en definitiva, que les qüestions de les dents i de la boca no són només estètiques, són molt serioses per la salut, si hi ha problemes.
Són molt serioses. Molt serioses, si el pacient no és conscient, pot estar perjudicat d'una malaltia crònica molt difícil de curar i que els metges a vegades es veuen moltes dificultats de neutralitzar-la si no eliminen aquest foc interferent que pot ser una dent infectada, per exemple.
I com es detecta això? Com
escolta,
es vincula?
Ara que parles del focus, no? El focus, és a dir, la boca és un focus permanent de conflictes. Recordo, no fa pas massa dies, en una contra de La Vanguardia, que hi havia el massatgista, un massatgista del Barça, que el periodista Víctor Amela li preguntava: diu, escolti, què aconsella vostè als seus futbolistes? I ell diu que es rentin la boca. I l'altre, escolta, diu, i què té a veure, doncs, la dent amb la pilota? Bueno, diu, doncs és molt fàcil, que, esclar, si una dent, una càries, pot ser, si el doctor Ferran que em rectifiqui, no? Però un pas permanent de virus amb sang. Això ens porta a pensar, fixa't, si la dent, la gran importància que té la relació de la dent amb la resta del cos, doncs ara imagina't un altre foco que és molt més gran, que és la cavitat nasal. És això que parlem tantes vegades, aquesta sinusitis silenciosa, és a dir, la permanència d'una mucositat a les cavitats nasals. Quan parlem de la cavitat nasal estem parlant de 24 forats, és a dir, autèntiques catacumbes, no?, on estan plenes, doncs, de mocs. Aquests mocs és la base sobre la qual, doncs, creixeran virus, bacteris, és a dir, que la cavitat nasal és un foco importantíssim, no?, de generació de malalties estranyes o no tan estranyes, i en aquests moments ens trobem que la cosa és tan sèria com hi ha una patologia que és el síndrome del respirador bucal, que són aquelles situacions, nens o no tan nens, adults, i això tu a la consulta també t'hi trobes, no?, que estan tot el dia cansats, que no rendeixen, amb desviacions de la columna vertebral, sifosis, escoliosis, peus plans, que mira per bon, l'element que genera això no és res més que el fet de respirar malament. És a dir, si no respires pel nas vol dir que no incorpores l'oxigen suficient, i llavors aquesta gent estan acostumats a respirar per la boca, i a partir d'aquí hi ha tota una sèrie de sintomatologies que poden afectar fins i tot a qüestions vinculades amb les postures doncs, del cos, de la columna vertebral, o sigui, alteracions de la columna vertebral. Això recollint, ara m'ha vingut a la memòria pel fet aquest d'aquest massatgista, no?, que aconsellaven els seus futbolistes: renteu-vos les dents, no?
Sí, sí.
No sé si tu tens alguna anècdota interessant, però vaja, has vist coses importants al llarg de la teva vida professional, no?
Sí, sí, sí. Per exemple, una pacient que al dormir-li una dent, doncs, que havia arribat amb un bastó caminant coixa i se'n va anar i s'havia oblidat el bastó. I quan va arribar a casa es va donar compte que s'havia deixat el bastó i que no l'havia necessitat.
Això gràcies al remei aquest, no?, d'extreure la dent.
No, va ser l'anestèsia del foco que li provocava el dolor de l'articulació de la cama, i aleshores pues, no es va donar compte de que ja li havia marxat el dolor. I li va dir al seu marit: mira, diu, al dormir-me la dent se m'ha dormit el dolor que tenia a la cama, no? I quan m'ho va explicar vaig veure la relació que havia hagut del foco aquest interferent, mm-hmm. va ser molt graciós, perquè les infermeres inclús també al·lucinaven, pensaven que, quines coses passen, no?
Aquelles persones que ens escolten i que ara per primavera, per exemple, amb aquestes al·lèrgies primaverals o per la sinusitis mateixa, doncs tendeixen a respirar molt per la boca.
Ah, bueno, sí.
Intentem evitar-ho,
un altre tema. És a dir,
no es pot cronificar, això, no?
Jo crec que les al·lèrgies, en realitat, el 80% de les denominades al·lèrgies en realitat no existeixen. O sigui, l'al·lèrgia no és res més que una agudització d'un problema crònic. O sigui, l'al·lèrgia, en realitat, el cos utilitza l'excusa, això, Ferran, jo suposo que tu m'has sentit dir algunes vegades, però és que és així, doncs utilitza la presència d'un al·lergen, i diguem-li, és igual el pol·len d'això o d'allò, o el pèl del gat, del cavall, o la pols de la casa, per generar una itis, una rinitis aguda. Però, en realitat, aquesta rinitis no és res més que, com diem sovint en medicina natural, una espècie de crisi curativa, no? Que el cos utilitza l'excusa d'aquest al·lergen per provocar una sortida massiva de tota aquella pol·lució que tenim a dintre de la cavitat nasal. És a dir, tot aquell moc acumulat que surt en forma d'aigüeta. Però, clar, el tema és greu. No vull dir amb això que hi hagi alguna al·lèrgia que sigui una al·lèrgia pura i dura en el sentit més ampli o més íntim de la fisiologia o de la bioquímica humana. Però, en realitat, la major part de les al·lèrgies respon a aquest fenomen de l'acumulació crònica de mucositats a les cavitats nasals, que un no ho sap perquè un és conscient, però és que no ho sap perquè li fan la placa i tampoc se n'enteren. És que l'otorrino tampoc, ni el pediatre ni l'otorrino tampoc se n'enteren de la pel·lícula. Aleshores, clar, el pacient ha de suportar una al·lèrgia, no?, per intentar treure, eliminar, evacuar tot aquest contingut, que és el que a la llarga li pot provocar, doncs, bueno, durant l'hivern, doncs, aquella persona que està permanentment constipada. I si tenim la fatalitat de que la cosa doncs, segueix així, que el pacient, doncs, esclar, a través d'aquesta mucositat permanent no pot respirar bé, perquè és evident que no pot respirar, que t'obliga això a respirar amb la boca oberta, llavors ens trobarem amb això que estava explicant abans, el síndrome del respirador bucal, que com a conseqüència final pot provocar alteracions morfològiques importantíssimes, que sovint acaben, per exemple, parlant, tornant a la boca, amb una això ho veieu vosaltres, amb una mala oclusió dental, no?
També, sí.
I aquesta mala oclusió dental acaba sovint a mans del quiròfano. És a dir, gent sí. Que com que les mandíbules no tanquen bé, llavors li han de serrar literalment la mandíbula per ajustar-la. Autèntica bestiesa, i tot això és generada per un problema originàriament tan simple i tan estúpid com és la presència de mucositat a les cavitats nasals. O sigui, hi ha embolica que fa fort, eh?
Sí, senyor.
No sé si he dit alguna bestiesa, doctor Ferran.
No, per favor, no. El que jo voldria recordar també és el que es produeixen les apnees nocturnes provocades precisament per aquesta inflamació de les mucositats.
Exacte, bueno, un altre tema greu, exacte.
Sí, que és un altre dels motius de
les apnees respiratòries, que llavors, sí, manca d'oxigen al cervell, no?
Sí, una sèrie de complicacions que els metges les coneixen molt.
Perquè sovint passa en persones que respiren per la boca, clar.
Exacte, sí. Mm-hmm.
Però, esclar, respiren per la boca i
perquè
no poden respirar pel nas. No poden respirar per el nas perquè, doncs...
No és un refredat de 3 dies.
La presència d'aquesta mucositat crònicament instal·lada no els hi permet.
Sí, ronquen i deixen de respirar la nit. Inclús, a vegades, alguna... El company de dormir que s'espanten perquè passen una estona sense respirar i sembla que s'hagi mort la...
Avui amb el doctor Ferran Gimeno, metge dentista, parlem de molts temes relacionats amb els problemes de la boca i amb tota la repercussió que aquests problemes tenen sobre la resta del cos, i també ens ha explicat el seu testimoni personal de fa 30 anys amb trastorns digestius que va superar molt ràpid i que gràcies a la medicina natural i a la bona alimentació té actualment.
Sí.
Recordem els oients que poden trucar, però abans els hi donarem el telèfon de la consulta del doctor Ferran Gimeno, és el 93 389 18 45, 93 389 18 45, és el telèfon que des de la consulta del doctor Pros donen moltes vegades, no?, a pacients que necessiten atenció vocal.
Està en actiu, no?, aquest telèfon, suposo.
Sí, està en actiu.
Molt bé.
Però, bueno, vull dir que si hi ha algú que està interessat en aquest sentit, nosaltres derivem constantment, és a dir, que és aquella feina de fet, no està a la nostra consulta, però és com si estiguessis, no?, perquè en realitat el que fem és derivar-lo perquè, doncs, de tant en tant ens dones un cop de mà, no?
I també recordem als oients que poden trucar per entrar en directe en el nostre programa al 93-409-2772, 93-409-2772. Encara teniu uns minuts per trucar-nos. Animeu-vos ara, si voleu, perquè hi ha molta temàtica interessant avui.
Hombre, i ara tu has parlat d'aquesta pacient que li vas aplicar l'anestèsia. Això és el fenomen del segon, no? És aquest fenomen que això va néixer a Alemanya, el concepte de teràpia neural, no?
Sí. Exacte.
Que és realment és també apassionant. Això nosaltres ho produïm moltes vegades, ens passa quan apliquem una ventosa. És a dir, apliquem una ventosa en un lloc determinat, que hi ha una persona que potser fa, doncs, no sé, 7 mesos o 7 anys que té un dolor, i instantàniament al retirar la ventosa ha desaparegut el dolor. El que passa que, esclar, quan això ho apliques a la boca, potser encara és, i en situacions com la que tu has descrit, també és realment molt aparatós. Jo recordo un dentista amic meu alemany que un dia m'explicava que una psoriasis molt exagerada va desaparèixer en el curs de poques hores a partir de l'extracció d'un cordal. No sé, aquestes coses també passen. No sé si tu has vist alguna...
Passen molt sovint i malalties greus que veus que remeteixen i ho atribueixes amb això perquè els metges, diguem-ne, que porten el pacient no saben ben bé per què ha pogut passar, però sempre trobem la relació entre alguna peça en molt mal estat i alguna malaltia crònica i a vegades molt greu.
Uh-huh. Doncs això és important que la gent ho sàpiga, perquè sovint doncs, són qüestions, aspectes que ens passen per alt, perquè clar, quan t'arriba un pacient a la consulta que té un mal de cap, un mal d'esquena, un vertigen, mai pots pensar que una peça dental sigui la responsable d'aquella patologia, i sovint pot passar, i sovint passa, vaja. Uh-huh.
Tenim una trucada, ens truca senyor o senyora Moletti des de Barcelona. Senyora Moletti, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Miri, era per preguntar, quan vas al dentista i et treu un queixal que la peça està sencera, però s'està ballant, s'estava suelto, i te'l treu i et diu, no, te'l trec perquè el tens suelto i se't caurà. Dic, però com és que m'ha quedat el queixal suelto? Diu, home, perquè això no t'has fet la limpiesa de boca. Dic, però si me la faig cada any. Diu, no, això és perquè no t'has fet la limpiesa de boca. Doncs... Em va arrencar una peça bona, nova de trinca, un queixal.
Moltes gràcies pel seu testimoni. Ara li explicarà el doctor...
Gràcies, molt amable.
Ferran,
tot aquest tema.
Adéu, bon dia. Doncs, senyor Gimeno.
Sí, suposo que li va estranyar amb aquesta pacient que li traguessin aquest queixal que es bellugava, però ella pensava que amb les neteges i era suficient, però probablement pues per l'edat, per alguna circumstància, va agafar una malaltia que es diu piorrea, coneguda des de molt de temps, uh-huh. I que a vegades hi ha persones predisposades a això i que li pot afectar una dent i deixar-la sense suport, uh-huh. I no queda més remei que treure-la.
Tenim una altra trucada, perdoni, doctor Gimeno. Carles, des de Barcelona. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns breument, sisplau.
Molt breu. El meu tema no té res a veure amb peces dentals ni la boca, però sí que, anant amb el cotxe i sentint-vos, he volgut trucar per explicar la meva experiència, que és molt breu, us ho diré. Jo tinc una petita hèrnia discal, amb la qual em van recomanar prendre un protector estomacal quasi a diari per evitar refluxes, etcètera, etcètera. Uh-huh. I després també tenia molts problemes de fongs a la pell. Després de 20 anys de medicació vària, amb cremes amb cortisona i demés, vaig optar per un metge, que també s'ha de dir, practica altres especialitats a part de la medicina, uh-huh. Com és la homeopatia. Bueno, la qüestió és que em va retirar una sèrie d'aliments de la meva dieta, com són tots els làctics, estrictament, totes les llets, vaca, ovella, cabra, uh-huh. I la farina blanca tradicional o refinada, que li diem. Amb això, l'endemà, va ser un procés progressiu, però només retirant-me la llet de vaca, l'endemà vaig deixar l'omeprazol i porto 2 anys sense prendre protector estomacal, doncs, sense molèsties.
Doncs moltes gràcies pel seu testimoni.
I, a més, he perdut 15 quilos sense fer dieta, només suprimint aquests aliments de la meva
dieta.
Doncs... I crec que és molt interessant que la gent sàpiga que l'alimentació realment té moltes conseqüències molt nefastes, i que a vegades la medicina nostra occidental no ens ho vol Dio no ens ho vol saber dir.
Gràcies, Carles, des de Barcelona, molt bon dia. I ara, doncs, si el doctor Ferran Jiménez o el doctor Pros volen...
No, jo voldria aprofitar... aprofitant...
Si només traient la llet de vaca, bàsicament...
Aprofitant aquest testimoni, Carles, doncs, dir-te que aquí darrere tenim un grup de nens, no?, que, per tant, aquest testimoni que tu acabes de llançar respecte a la llet, que és molt important, perquè segurament aquí darrere meu tinc, doncs, no sé, una vintena de nens...
Sí, han vingut d'una escola, de quina escola són?
Que probablement, no?
Palcam, del Liceu Palcam de Barcelona. Molt bé,
doncs,
gràcies.
Doncs, que és important aquest testimoni, perquè sàpiguen que la importància extraordinària, doncs, que té el menjar bé, i que la llet és un recurs que és clar que prenem a diari, i però pot tindre conseqüències realment nefastes amb moltes malalties, sobretot malalties vinculades amb el sistema respiratori, com asmes, al·lèrgies, bronquitis, otitis, faringitis, sinusitis i inclús amb el rendiment escolar. Per tant, professora,
alumnes nens i nenes,
tingueu cura d'aquesta realitat.
Ho hem de deixar aquí amb aquesta vintena de nens i nenes de l'escola Palcam de Barcelona i amb els seus professors que acaben d'entrar a visitar Ràdio Estel. Gràcies, doctor Pros i senyor Ferran Jimeno. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El maig més de Maria, amb vespres i benedicció eucarística a les 6 de la tarda. El dissabte 18, la processó de Maria Auxiliadora, amb eucaristia, processó, festa familiar i tòmbola. I el diumenge 26, la trobada de l'apostolat de l'oració. A més, si vols col·laborar amb la il·luminació nocturna del temple o la restauració de l'estàtua del Sagrat Cor de Jesús, truca'ns 93 417 56 86. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
En la festa de Sant Isidre Llaurador us agraïm la vostra presència, com sempre, amics oients. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, el Ferran Capdevila, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins demà a les 8, que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.